Doncs un dimecres més, tornem a posar-nos ses ulleres violetes. Bé, lo seu seria no llevar-se-les mai, no? Natàlia Sorop, molt bon dia.
Hola, bon dia, com estàs?
Doncs bé, content amb aquest dimecres amb sabor a divendres, no?
Sí, és cert. Bueno, para los temporeros, la verdad que...
Tu ara comences la marxa, no, diguem-ne?
Sí, ahora comenzamos la temporada. Este año un poco por adelantado en comparación con los años anteriores, así que van a ser todos los días bastante iguales. Pero bueno, sí, genial. Para muchos comienza un fin de semana largo y para nosotros comienza un nuevo año de Ulleres Violetas. Ahora en una semana, el 21 de abril, vamos a cumplir un año que estamos al aire haciendo este programa. Y bueno, como dices tú, lo ideal y muy bueno sería que nos pongamos las hileras y las dejáramos todo el tiempo, todo el año, en todo momento. Para también, bueno, para ver todas estas cositas que a veces, como estamos acostumbrados a verlas, las dejamos pasar y las naturalizamos sin que pasen.
A ver, es lo que te... L'heteropatriarcat, en definitiva, no? És un tema sistèmic, portem segles, mil·lennis així, i a vegades adonar-se'n costa, no?
Sí, también, bueno, en mi caso también, desde que hago el programa, desde que también busco cositas para venir a comentar, también hay mucha gente alrededor mío que me viene a decir cositas, que me propone cosas, y también en el día a día lo voy viendo y creo que es un ejercicio bastante bueno, si bien no me agradan mucho los resultados a veces, es bueno, es algo con lo que tenemos que lidiar y si no nos gusta, bueno, luchar contra eso también.
I els primers que aprenem amb aquest espai som nosaltres mateixos, la Natàlia i jo, i esperem que també tots valtros. I avui, per cert, s'hi uneix una veu amiga, la Rocío Pavón, que ara ens acompanya aquí. Què tal, Rocío? Benvinguda.
Què tal, com esteu?
Muy bien, ¿y tú?
Pues bé, contenta d'acompanyar-vos. Us vaig escoltant i, bueno, avui us escoltaré, però d'una posició privilegiada.
Ah, caram.
Aquí amb vosaltres.
Molt bé.
Un placer de nuevo compartir el estudio contigo. Esta vez con Pepa, pero bueno, siempre...
L'altra vegada, diguem-ne, que estava amb Covid el dia que estava vosaltres dos soles i no estava físicament aquí, però diguem-ne que en esperit sí, jo us anava escoltant i anava dient alguna cosa.
Bé, l'altra volta va fugir, Natàlia, que se'n va anar corrent.
Perfecto. Bueno, y también, bueno, ya que hace un año que estamos aquí... En la radio, algunos temas como que se vuelven a repetir, ¿no? Hay un tema del que estuvimos hablando hace un poco más de un año y bueno, lo volvemos a comentar. No sé si os acordáis de este concepto de la violencia vicaria. Mm. Es un tipo de violencia que ejerce una persona sobre una otra persona para hacer daño a otra, digamos. No sé si os acordáis, lo charlamos cuando nos llegó la noticia de las niñas de Tenerife. Eran dos hermanas que habían sido secuestradas por su propio padre y que luego fueron asesinadas con el único propósito de hacer daño a la madre. Y la semana pasada nos encontramos con una noticia similar. En Valencia, en la localidad de Sueca, un niño de 11 años fue asesinado a cuchillazos por su propio padre, José Antonio, de 47 años, durante una visita de fin de semana. Bueno, los padres del niño estaban separados, el padre tenía una orden de alejamiento de la madre que lo había denunciado por malos tratos y por amenazas.
En julio de 2021 fue condenado por maltrato a su mujer y se le retiró la patria potestad del menor. Pero un mes más tarde, en otro juzgado, se resolvió el divorcio de la pareja con una custodia compartida.
Ha habido dos resoluciones judiciales contradictorias. El órgano judicial no tenía encima de la mesa todos los datos que necesitaba para acordar esa resolución y, desde luego, en ese sentido tenemos que hablar de fallo del sistema.
Según las leyes de infancia y de violencia de género, se prohíben las visitas de los niños a sus padres maltratadores.
La ley de violencia de género nos viene a decir de una manera muy taxativa que la mediación está prohibida en los procedimientos por violencia de género.
Además, la familia denuncia que este caso estaba catalogado de riesgo bajo.
Es en base a esa catalogación del riesgo como sus señorías dictan las órdenes de alejamiento. ¿Y el problema cuál es? Pues que siguen sin apreciar el riesgo real.
Y por favor, o sea, todas las personas y todos los sectores que dedican a cuestionar si esto es un acto de violencia interfamiliar, no, por favor, no. Existe la violencia vicaria.
Desde que hay registros, 1.135 mujeres y 47 menores han sido asesinados por violencia de género.
Bueno, ahí escuchamos a la tía del niño cuando dice que esto es violencia vicaria. Bueno, sí, sin ahondar mucho en los detalles del caso en sí, creo que hay dos cosas que deberíamos destacar. Una, por un lado, los fallos del sistema. O sea, eran dos juzgados que estaban tratando esta cuestión familiar de violencia y de divorcio que no cruzaron la información y que dieron dos resoluciones contradictorias. Por un lado, la custodia compartida, que era la resolución del divorcio, ¿no? Los padres al divorciarse iban a tener la custodia compartida, pero esta custodia compartida era para una persona que tenía una orden de alejamiento hacia la madre por malos tratos, ¿no? El año pasado, cuando se promulgó esta ley de la ley de integridad de la infancia, ley de la infancia, nosotros aquí dijimos en la asociación y cuando lo comunicamos y tal, ningún maltratador es un buen padre.
Es que ja em diràs. La veritat és que tu escoltes el relat de la història, no? I dius, home, o sigui, de veritat que un error en els papers ha provocat aquest escenari que ha permès a una persona matar a un innocent d'11 anys.
Sí, la verdad es que, bueno, son todas...
Tenia precedents de maltracte. Sí, i tot això tenia dret a veure el seu fill, de veritat. És que...
También ahí es bueno cuando se ponen como en juego estas otras cosas, ¿no? Bueno, abre el derecho del padre, pero si a la vez era una persona maltratadora, ¿qué derecho tiene? Y esto de la ley, ¿no? Porque la ley, el objeto de la ley es garantizar los derechos fundamentales de los niños, de las niñas y de los adolescentes. A garantizar la integridad física, psíquica, psicológica, frente a cualquier tipo y forma de violencia. Inclusive... La prevención y la detección precoz de este tipo de violencias. En este caso la ley no funcionó, no se aplicó aquí correctamente, el niño quedó desprotegido, porque también esta ley lo que dice es prohibir la visita de padres violentos. Pero bueno, nuevamente vemos aquí cómo las grietas o los vacíos de la justicia también pueden desencadenar esta cuestión tan trágica, ¿no? Era algo que se podría haber evitado. Como tú dices, estaban las leyes, estaban las denuncias, pero bueno, la justicia nuevamente nos dejó en este vacío que terminó con esta noticia súper trágica. Y por otro lado, la desventaja con la que contamos las mujeres en general, que siempre lo comentamos, también cuando hablamos del caso de Juana Rivas, también a nivel judicial, tenemos poca información, falta de protección. Esta era la madre del niño, era una mujer que se había atrevido a denunciar a su pareja, que se había atrevido a divorciarse, y aún así parece que no estamos a salvo. También algo quizás para agregar en este sentido es también esta cuestión de los estereotipos que tenemos las mujeres, ¿no? El hecho de tener que las presiones y ser una buena madre, ¿no? En este caso de decir, bueno, a ver, el niño tiene derecho a ver a su padre, se lo tengo que llevar porque si se lo quito de su padre soy una mala madre. Entonces son muchas cosas que entraron en juego en este caso que sinceramente podrían haber sido evitables, digamos. Además con la tecnología con la que contamos hoy, no debería ser difícil que salte una alarma o una notificación cuando se trata algún trámite de una persona condenada por violencia de género en este caso. Pero bueno, es alguna de las tantas cosas que aún nos faltan y por las que tenemos que seguir luchando.
Pues que per segons quines coses tot és molt lent, tot és molt burocràtic. Mira, un cas que em vaig trobar jo l'altre dia aquí a Sant Francesc, segurament alguns ho recordareu, però... Doncs em trobo una vecina de Formentera que anava a un servei, a un local comercial a Serraval, custodiada per la Guàrdia Civil. I això? Doncs resulta que és una persona sota protecció perquè la seva parella doncs, ha exercit violència contra ella. Clar, jo em pregunto, però escolta'm, saps allò que es posa al turmell i que et diu on ets i per assegurar que es respecten les ordres d'allunyament? Doncs va, això és molt lent, ens comentaven, no? Això és molt lent, triga molt, no sé què. Conclusió, la que és vigilada i al final la que és visibilitzada com a passar alguna cosa raro és ella.
Sí,
i això passa aquí, la setmana passada. Ho vaig veure i em vaig parlar, vull dir, amb les persones implicades. Llavors què passa? L'agressor està a casa seva tranquil·lament... I l'altra dona doncs, ha d'anar amunt i avall amb els dos agents que fan el que poden.
Sí, exactamente, y también eso, mucha gente, muchas mujeres no hacemos la denuncia o no comentamos este tipo de cosas por eso mismo, porque la visibilidad va a caer sobre nosotras, ¿no? Sobre que nosotras hicimos algo, nosotras vamos a tener la custodia, nosotros somos para muchos las locas o las histéricas que estamos generando todo esto cuando en realidad somos las víctimas. Pero también todas estas cuestiones de desigualdad y de injusticia siempre sopesan sobre las mujeres y es la situación en la que nos quedamos.
Bé, al final les lleis són paper mullat si les persones no les posen en pràctica o no generen mecanismes com aquest encreuament de dades del que tu parlaves per a poder-les fer factibles, no? Reals. Al final les lleis, bueno, diuen com han de ser les coses, però després són persones en el dia a dia qui establim quines mesures fem, doncs en aquest cas en el jutjat, perquè no passi tot plegat. Bé, jo crec que aquest cas farà que es posi tothom més piles, però realment, vull dir, no, és que no tinc res a dir. Jo quan veig aquest tipus de notícies, doncs...
Sí, también...
No tengo res a dir.
Pensar qué es lo que vamos a hacer a futuro, porque, bueno, también conmocionó muchísimo este crimen en el pueblo, en el barrio, entre los familiares, y salió mucha gente a hablar, gente digamos, a nivel político y dando las condolencias y tal, pero ya es demasiado tarde, ya es una vida que se perdió y es responsabilidad también de los órganos, de los poderes, para hacer que este tipo de cosas no vuelvan a suceder.
I d'escoltar, no, tots els col·lectius de dones, també de dones advocades que treballen cada dia en violència de gènere, també de professionals, de treball social, que són qui realment doncs, pot veure i tenir veu sobre quines coses s'estan fent bé i quines no funcionen i quines s'han de millorar. Perquè també aquest testimoni que m'explicaves fa un moment, doncs l'impacte social d'una persona que va acompanyar de Guàrdia Civil no sé quin tipus de vida normal pot fer dintre de que ja té unes condicions que li han estat arrebatades, no? Que jo diria en castellà, de la seva persona a nivell psicològic i no sabem si físic o no.
Bé, què us pareix si passem al tema dels reptes del 8M, que ens vam quedar pendents?
Sí.
Sí o sí?
Ai, sí, a veure.
Va, ja, jo saps què passa? Que tinc una espineta clavada des del 8 de març i me la vull llevar.
Sí, mira, justament dèiem això, no? A veure, canviem una mica estercio perquè, aviam, el tema de la violència és com una piràmide, no? Mm. I al final, a dalt de tot hi ha l'extrem, no?, que és la mort, és quan hi ha un assassinat, però perquè tot això passi hi ha d'haver tota una construcció cultural que al final, en diferents fases, no?, de baix cap a dalt, doncs va generant aquesta violència extrema, que és la que veiem en televisió. Però la violència més... lleu, la més imperceptible, és la que passa cada dia i la que convisquem tothom i que hem de fer palpable. Llavors, reprenem. 8M, vam estar aquí, la Natàlia i jo, i clar, us vam adelantar que faríem uns reptes que en Pepo es va prestar, cosa que també ja diu molt d'ell, perquè és que crec que això ningú fa gaire, sinó que normalment sempre ens diuen «ai, estàs con lo mismo». No. Es van atrevir i ara aquí tenim els resultats. Que a veure, aquest era una sèrie d'observacions sobre la presència de les dones a Ràdio Guillem.
Mira, a mi em pareix que són observacions, diguem-ne, no només vàlides, sinó molt elementals. Vull dir,
sí,
coses
molt
bàsiques.
Sí, exacte, és com molt, molt bàsic. Vull dir, llavors, no vam estar pensant donant ni 4.000 voltes.
El mèrit no és que hi vulguem participar, sinó que veient els resultats, que ja els veig, i vulguem participar, perquè ara veureu.
O vulgueu fer coses després de veure el resultat.
Això t'asseguro que ho intentem, però no sempre és fàcil.
Mira, ja ens comença a entendre, Natàlia, perquè sí. Això per nosaltres és cada dia així.
Va, començant per la primera, la tertúlia, no? Nombre homes i dones que tenim en una setmana de dimarts a dimarts, no?
Bé, doncs eren 13 homes i 2 dones, així en còmput total. 13 homes, 2 dones. Sí, sí, a qui ens esteu escoltant, que esteu al·lucinant, 13 homes, 2 dones.
És un 15% més o menys de la presència femenina en les tertúlies.
Na Pilar Castelló i na Dolores Fernández Tamargo deurien ser. Hem comptabilitzat la setmana d'abans del 8M, o sigui, vam fer els deures pel 8M i sí. Estem dient xifres de la setmana abans del 8M, però bé, potser alguna setmana tenim 3 dones, però no pujarem gaire més d'això.
Bé, com un referent, com una primera observació, ens serveix. Per tant, tothom, dones que ens estan sentint, que volen participar a la tertúlia, que tenen a dir coses, que cridin, que li diguin en Pepo.
Tenim més col·laboradores que hi participen, no sé si van anar així a Bote Pronto la Jane Wenham, per exemple, o na Maite Ferrer, l'advocada,
sí, és
però és veritat que en general us he de dir que quan, diguem-ne, carinyosament ho dic, tirem els tejos a hipotètics col·laboradors, és més fàcil que et diguin que sí que no quan ho feim a hipotètiques col·laboradores. I se m'escapa el per què.
Bé, doncs jo et puc parlar dels perquès que ens vam trobar la Natàlia i jo per fer el 8M especial. Era cura de la família, era, niños, estic a la feina, no em puc canviar.
Escuela, niños, actividades que por ahí no podían delegar en otra persona.
¿Més vergonya en ellas que en ells?
Puede ser también, pero también nosotros lo vimos como algo, esto siempre de la presión que se ejerce sobre las mujeres.
Per suposat, aquesta vergonya no podem culpabilitzar la persona que la sent, sinó el context social en què durant, ho tornem a repetir, durant segles i també avui en dia no es té en el mateix, diguem-ne, la mateixa valoració l'opinió d'ell que d'ella, perquè és que això és així.
Sí, o la manera en què opinamos o què és lo que opinamos quan tenemos una mujer i un hombre enfrente, que cuáles son las críticas que hacemos o cuáles son los puntos débiles que destacamos, quizás.
Clar, és probable que algú, per considerar que la seva veu pugui ser susceptible de ser escoltada, hagi de creure que ha de ser universitària o que ha de tenir una feina X o que ha d'estar com acostumada a compartir la seva veu amb els altres. Quan tu ja estàs acostumada que la teva veu és de l'àmbit domèstic, per exemple...
A quin am?
Doncs,
et
llavors,
costa més venir a la ràdio?
Costa més venir a la ràdio.
Així de clar. Va, següent. Representació, nombre d'homes i dones en fotografia i què fan en aquestes imatges, no? Llavors vam veure 14 homes amb un cert protagonisme la setmana de dimecres 3 a dilluns 7 de març i 11 dones també amb cert protagonisme. Caldria afegir la foto del grup del Cosmitos. O sigui, aquí estaríem, diguem-ne, 12 a 14.
Sí, nos salvó también a las chicas del Cosmitos que hacen bastante presencia femenina y que bastante salen en la radio también, así que gracias a eso.
Bé, i una cosa amb la que m'he trobat també és que també és interessant no només el nombre de persones, sinó com apareixen en les fotos. Perquè sí, alguna vegada, quan intento fer un post, no, amb una imatge, em trobo que les imatges d'elles de vegades són una mica estàtiques, estan allà somrient, o... I jo de vegades si vaig a presentar a una escriptora que ha fet un recital, doncs m'agrada posar una foto d'ella fent recital amb el micro, no? També té a veure amb com són aquestes fotos, si estan fent coses, si no estan fent coses, si posen o els hi fem la foto mentre fa feina, per exemple.
Claro, o que también esto nuevo de las exigencias que se les exige, tenemos que estar peinadas con una manito en la cara, con una mirada de tal forma, posición, que quizás si exigimos eso a los hombres quizás va a quedar como un poco fuera de contexto o mismo el hombre no va a querer aceptarlo esa representació del...
Heu vist aquest, diguem-ne, aquesta diferenciació en les fotos que fem aquí molt bàsiques d'estudi entre ells i elles, també? Aquí a l'estudi, les fotos que fem aquí amb els nostres entrevistats, si heu vist que inconscientment tracem alguna diferència amb les fotos on surten ells o on surten elles, no ho sé.
Sí, y también te acuerdas cuando hablamos en el segundo programa de la ropa de los niños y de las niñas.
Uf, aquel va a ser brutal, ¿eh?
Ahí sí, también lo habíamos visto, cómo posan las niñas, que cómo miran, si están felices o no, y los niños también, cuál es la mirada que tienen. O sea, eso ya es algo que venimos trayendo desde las representaciones de la infancia.
Bé,
tu has detectat alguna, Pepo?
Jo no...
A l'hora de potser són més posades, per exemple.
Mira, estic pensant, per exemple, amb les fotos que he fet entre avui i ahir. Avui, mira, n'he fet en Llorenç, el de Sa Unió, i en Vanessa, la consellera de Participació Ciutadana, bastant clavades les dues, l'actitud d'ells bastant similar. També em passa el mateix. Per fer la foto sempre els demano que si se senten còmodes poden llevar la mascareta. Amb dos ho agafen, diguem-ne, amb alegria, això, i cap problema. I, bueno, ja ho veureu després quan publiqui el podcast, però diria que la imatge bastant equiparable l'una que l'altra. Diria.
Bé, és que de vegades nosaltres mateixes quan ho fem és quan detectem aquestes coses, petites.
Però Alto, no estaria malament que ho revisassin perquè igual se m'escapen coses. Vull dir, no
d'acord, prenem nota.
Va, més coses. La música. Aquí és quan pilles tu, León. Cançons emeses els darrers dos dies al programa de Far a Far. Estem parlant de, com que ho vam fer el 8M, divendres 3 i el dia anterior, dilluns 7. En aquest cas, tenim... tres cançons el divendres i dos el dilluns. Vam fer dos dies. León, vols dir la teva? Digues.
No, que esto no es pillar, O sea, bueno, si esto es pillar, es un placer para mí. Esto.
Bé. Està bé que ens ho prenguem així.
León ja el té assumit, com totes nosaltres, que això ens passa a tothom.
Mira, Heim, te'n recordes d'aquestes, León, Lost Track, que són tres dones, que són tres germanes, en aquest cas, a veure si... és diguem, una representació de banda, no en què hi hagi una dona, sinó que les tres són mm-hmm. són dones, són família. D'altra banda, tenim també, estem fent aquesta revisió amb cinc cançons. Tenim a Bel and Sebastian, a Necessary Drama, a la banda de Belén Sebastián, escocesos em sembla que són homes i dones, ja barreja. Estem escoltant les germanes, no?
Heim, sí.
Sí, l'ostre. Mastered my own luck, but it wasn't easy. I'm trying to feel alright around all these people. Com deien, Belén Sebastián, homes i dones. Després hi ha tres bandes: Apocalíptica, The Legend of Zelda. Això eren tot homes, no?
Sí, patabam, sí. Patabam.
Son todo hombres muy peludos con el pelo muy largo.
No hi ha dubte.
Casi son mujeres.
The Lemonheads, Into Your Arms, que són tres homes, els Lemonheads. I també vam fer sonar aquells dies Love, Alone Again, Or... això era la cançó del dia, la que fem a l'Apunt Musical del Matí, que eren homes també. O sigui, de cinc cançons posades en dos dies, tres són només per homes. Una per un grup de dones i una altra, Belén Sebastián, a veure si acabem amb aquests, homes i dones. O sigui, un dona, un mix i tres homes.
Ay, Dios
mío. Nuevamente, perdimos
el silencio. Carai, Natàlia, jo m'havia portat aquí unes medalletes i no sé qui li donarem.
A veure, que consti que haguéssim pogut trampejar una mica, avisar el León, dir, oye, va, posa alguna coseta que tal, però no ho vaig fer expressament, vaig dir que surti el que surti.
Ah, la verdad, toda la verdad.
Sí, sí.
Sí, solo decir que casi todas las canciones son de fondo y muchas son de secciones o de que entraban y salían. El apunte era este, el de las tres mujeres.
Sí. D'altra banda, mira, en Bernat ens comenta, diu, home, és veritat això de Lemonheads, però moltes vegades a Lemonheads hi participa cantant, a més amb un rol de protagonisme, Belinda Carlisle.
Ahà, molt bé. Bé. No patiu, tenim molts dies per seguir observant.
Per millorar. Per millorar.
Esta és la observació, luego vamos a ver qué sale de todo esto y cómo nos comportamos luego.
Bé, de moment no m'ha provat res, no? Anem tot catejat. Bueno, anem seguint, va. Representació a l'esport, no? En les notícies d'àmbit esportiu, homes i dones. En les últimes 10 notícies, en aquest cas, vam fer, partint de les del 8 de març. Llavors, a veure, ens vam trobar futbol a Formentera, homes. Tir amb arc, Carles Santamaria, una atleta, que a més explicava superbé, recupereu l'entrevista perquè està molt bé. Projecte d'inclusió al Cosmitos, al Lotes. Anem 2-1, guanyen elles.
Ai, que viene.
Mitja marató. A veure, allà a la mitja marató hi anaven homes i dones. El que passa és que a la foto hi surten homes, per tant, ho sumem a homes.
D'acord.
Les dues cròniques del Formentera A i del Formentera B, homes i homes. Mm-hmm. Per cert, que sabeu que tenen equip femení, no? Ahir les vam entrevistar. Ja són 30 dones que estan jugant amb el Formentera a Futbol 11. Bé, la Carlos Cardona, home.
Atletisme.
Atletisme, Andrea Romero. I després també futbol, Michael Romero. Sortia l'excapità del Formentera. O sigui...
I el resultat és...
Dos dones i un equip de futbol de noies, posem tres, i set homes.
Oh, no!
Otra vez perdimos.
Una altra vegada, pallissa. Bé.
Vinga, va, seguim intentant-ho.
Bé, a veure la pròxima. Representació homes-dones en l'apartat de cultura.
Vinga, som-hi, perquè aquest tema és molt de noies, no? Cultura, llibres... No, quan...
Va, aquesta sí que la fem bé, va.
Sí, sí. Vinga, va.
Miren Jaurne, recordeu, no? La Venus que rompió el espejo.
Ah, sí.
Paco Pérez, el nostre psicòleg de capçalera. 1-1. Pau Riba, va faltar el cantautor català, vam fer una notícia, 2-1. Pep d'en Andreu, amb una de les seves cançons pageses, 3-1. Una d'Arxiu de Consum Drogues. Marina, la Marina d'Ojos de Brujo, sortia en una entrevista també, preparant el concert precisament del 8M.
Ah, sí, que va estar super.
Toni Cordero, el nostre cinèfil, home, el doctor cinèfil.
Sí, ai.
Susana Labrador, Anna Joan i Joan Ferrer, per presentar els actes de l'Obra Cultural Balear, etc. En aquest cas, doncs, bé, dos dones i un home. Un paisatge de la Mola, en apartat de cultura, i finalment un gall, també en l'apartat de cultura. Jo el gall no sé si el comptaria com a gallina o com a gall o què. Bueno,
vale, bueno.
Que no conti, va, deixem-ho així. Total. Resultat, 4 dones i 5 homes.
Ay, no.
Ni en cultura, tu.
Però incluso cuando faltaba unos días para el 8M, que...
que havien Miguel muchas actividades.
Y Marina, claro, eran actividades. Claro. Habría que ver en una semanita de medio abril o ahora a ver qué
ben
pasa.
Vista. Ay, això
es fila prima, Natalia.
Nos salvó el 8M y el Cósmito nos viene salvando hasta ahora porque si no, no estamos.
Ay, Dios mío.
A veure, i d'altra banda, ens heu preguntat també, és que fixa't tu, lo punyeteres.
Més, Pepo?
No, està molt bé aquesta proposta que ens va fer la Rocío, vale. Perquè clar, com que la Rocío ha treballat a Ràdio Illa, ja sap lo que hi ha, ens diu, la producció, a veure, perquè ens fem una idea, la producció què és? O sigui, jo diguem-ne que estic fent l'entrevista, però abans de que jo pugui fer una entrevista, com la cara, per exemple, faré, hi ha hagut un productor i un guionista, que en aquest cas és en Bernat. Llavors, en Bernat pensa el tema, diu, de quin tema li interessa escoltar la gent a Formentera, no? Llavors diu, va, doncs, de les agendes més populars que s'han venut aquest 2022. Mm-hmm. Doncs va parlar, doncs, a les llibreries de referència, als editorials, el que sigui, i concerta una entrevista per a aquella persona que finalment donarà la cara, la veu a Ràdio Illa, i parlarem dels models de les agendes més populars l'any 2022, no? Llavors, en aquest cas vam fer l'anàlisi sobre els dies anteriors al 8M, i en Bernat ens va dir, per entrevistar en Javier Arranz, uh-huh, vam parlar, Javier Arranz, que és el cap del Comitè de Malalties Infeccioses de les Balears, seria Fernando Simón de les Illes Balears, doncs per entrevistar amb aquest doctor vam parlar amb dos noies.
Uh-huh.
D'acord? Per parlar amb Marta Carrió vam parlar amb una altra lota. Per parlar amb Vicenç Vidal, és a dir, el senador de les Illes Balears, a la Cambra Alta, amb un lot. Per parlar amb el cura, amb ell mateix. El Mossenya no té responsable de premsa.
O secretària, sí, responsable de premsa, secretària...
En aquest cas, el Mossenya Nando, no, ell mateix.
Vale.
Director general d'Espais Naturals, vam parlar amb un al·lot. Uh-huh. Sobre Ucraïna, vam parlar, doncs, amb dos contactes, amb una al·lota i amb un al·lot. Estàvem recordant al principi de la invasió il·legal d'Ucraïna. És a dir, que s'ha entrevistat a quatre homes i després una altra entrevista mixta, però s'ha hagut de contactar amb tres al·lotes i dos al·lots. Fixeu-vos amb això. O sigui, els protagonistes són ells, però les que fan la feina al darrere, aquí sí que guanyen, mm-hmm, elles.
Exacte. Claro. Sí, justament era una mica això el que jo observava. I és que, bé, el rol aquest de secretària, no?, que diguéssim...
Sí, sí.
Això em va passar una vegada, li vaig dir a un col·lega que treballava de camioner, li vaig dir... Em va dir, pues mira, jo crec que hi ha feina per tu i tal. I jo li vaig dir, bueno, pues no sé, m'hauré de treure algun carnet o... Però, bueno, potser sí que m'interessaria treballar en la teva empresa perquè fan feina tot l'any. I em diu, sí, sempre cerquen secretària.
Diu, no, que jo vull anar amb el camió. Oh,
secretària o mujer de limpieza.
Ostres, em vaig quedar, però va ser tremendo, perquè a més m'ho va dir d'una manera que em va agafar per sorpresa.
Tan fluida i natural que és el que desconcerta. Uau. Està tan integrat que una dona no serà camionera, Rocío. Bueno, sort que aquí tenim una Vanessa que ens explica tot el contrari.
Genial, Crenya, també nos van salvando de a poquito algunes, perquè si no...
Va, amb quants homes o dones hem parlat en directe en els dos últims dies? Vam agafar el dilluns 7 de març i el divendres anteriors. Doncs mirau, en dos dies diferents, el dilluns 8 entrevistats i 3 entrevistades, guanyen ells de nou.
Uh-huh.
El divendres, encara pitjor, 6 entrevistats i una entrevistada.
Uau.
Bueno, la voz de la mujer,
és
parece...
És molt heavy, eh? Vull dir, ara fem aquí una mica de broma, perquè, a veure, ei, tothom que ens escolta, jo sé que esteu fent les vostres coses i no volem acabar aquí amb pena, que hi ha prou i a la vida. Però, escoltau, realment allò m'entristeix moltíssim. De fet, l'altre dia vaig sentir una secció que em va agradar moltíssim i no va aparèixer cap dona, ja ho reprendrem, eh? Era una secció de música... Bé, me n'han parlat, perquè em passa també això que diu la Natàlia, i és que...
La de les banquetes del...
Sí.
Sí, i ho vam dir després, vam dir, no va sortir la Jani Joplin, ni la
Jani
Nina Simone...
Jani Joplin, vaig pensar, sí. I vaig pensar, ostres, com pot ser?
És veritat, és veritat.
Després de... M'ho van xivar, la veritat. M'ho van xivar perquè...
Ho vam dir en directe, de fet, això.
Em passa.
Que havíem trobat a faltar algú, elles, no?
Exacte, passa molt, no? Que ja comencen a dir-te coses, la gent, no? I clar, realment, és que... M'entristeix, vull dir, entristeix moltíssim perquè estem deixant de donar la veu a la meitat de la humanitat.
Bé, quants homes i dones participen de manera fixa als programes de Ràdio Illa? O sigui, treballadors, col·laboradors, tertulians, gent pròxima a la família radioillenca. Mm-hmm. Doncs mira, treballadors, 4 homes, 0 dones, d'entrada. Col·laboradors, 10 dones i 4 tertulianes per... 16 homes i 14 tertulians.
És que està molt clar, no? Jo crec que aquí, a més, que totes les persones que són... A veure, tema treballadors... posa treballadors al guió, però està molt bé, perquè sou tot homes, llavors podeu posar treballadors. Però col·laboradors, direm persones col·laboradores, perquè per sort també hi ha dones.
O col·laboracions, i ja està.
O col·laboracions. No? Sí. I aquí també és molt important perquè és voluntari. Llavors parla una mica del temps d'oci de la gent que hi participa i de la disponibilitat de temps d'oci que tenim.
És que és el doble, Mira, entre col·laboracions, tant tertulianes com dones que participen en altres espais, comptant-te tu, per exemple, Natàlia, són 14 i, en canvi, els homes són 30.
Clar, jo quan parlem d'oci sempre ho relaciono amb la càrrega de feina que fem a casa, amb tots els temes dels que ens ocupem, que no són remunerats i que, en canvi, sí afecten el nostre ús del nostre temps d'oci.
Va, en programes a part del de Farafar tenim... Elles apareixen en dos programes, que és Connexió Local, que fem en col·laboració amb IB3, amb la Magda Cortés, que ho presenta, i La Ignorància és Muy Atrevida, que és un programa que va sonar l'estiu passat, diguem-ne que ara mateix no estem actualitzant-lo, esperem que torni de cara a l'estiu, i ells, en canvi, o sigui, hem dit dos d'elles, i ells cinc, és a dir, Satrasmi, amb en Xavi Guasch, al futbol, al Music Box, amb en Jani Virgona, Marandín, Sergi Cànovas, Laboratori de Mr. Bolden, Nacho Pardo, grandíssim ell i el seu jazz, Isla que no enxer, amb en Lorenzo Pepe i en Shark. Bé, doncs aquí també guanyen ells.
I què podem fer? És la gran pregunta, perquè les dades parlen per si soles, però què podem fer perquè això evolucioni?
Bueno, creo que también un gran paso haya sido que este espacio, Mujeres Violetas, haya sido propuesto por ti. Cuando tú, me acuerdo que cuando hablamos me habías dicho, mira, somos mayoría hombres y necesitamos un poco de la voz femenina. Eso ya es un gran paso.
Y que tú te atreves a venir cada semana.
Eso sí que es una gran paso, sí.
No, y también comenzar, para mí al principio comenzar a venir a hablar de estas cosas que hace quizás un año atrás eran cosas que compartía con mis amistades, con mi círculo íntimo de mis amigas y tal, y venir a la radio y hablar de todo esto y exponerme también a críticas, comentarios y un montón de sí, cosas sí, sí. Que no vimos también.
I el mateix ens va passar amb la Rocío, a veure, que quedi clar, o sigui, la Rocío, comptam amb ella quan podem, no perquè sigui dona, sinó perquè val molt, perquè té molt de talent, perquè l'heu escoltat i heu vist lo bé que es defensa davant del micròfon, perquè ens aporta moltes coses, però és indubtable que més enllà del seu to de veu de dona, com a dona ens aporta una energia, unes idees que és insubstituïble, no ho podem fer naltros, la necessitem amb ella.
A veure, el que sí que és veritat és que hi ha temes, maneres d'enfocar el món. Ara aquí no vull entrar en això de repetir-ho de sempre, no? Del que és de dones al que és d'homes, però al final l'evolució històrica que hem tingut ens ha portat a llocs diferents, que tothom hem de ser tractades en igualtat, sobretot en equitat també, adaptant-se a les nostres diferències i que tota aquesta diversitat de temàtiques, d'interessos, de mapes, esquemes mentals, són els que han d'estar representats, sobretot aquí també, a Ràdio Illa. O sigui que tens molta feina, Pepo, tens molta feina, León, tens molta feina, Bernat, i crec que tothom estarà allà per escoltar-vos i veure què va passant.
Rocío Pavón, Natàlia Surop, com sempre, moltes gràcies i assumim aquest suspens de Ràdio Illa com un repte a superar, clar que sí, que vagi bé.
Moltíssimes
gràcies. Una abraçada.